Eloi, deus haver guanyat algun partit al temps afegit, no? I també perdut, segur.
Sí, fa més mal el que perds, però a vegades bé, es decanta cap un costat o cap a l'altre.
Segur que deuen ser, en el cas que et facin el gol en contra, molt de frustre, no?
Sí, sobretot, ja sé que et refereixes al partit de l'altre dia, tal i com va anar, que crec que el Girona va ser, jo diria que superior en molts moments del partit, amb moltes opcions d'almenys puntuar, i quan se t'escapa l'última jugada del partit, doblement dolorós.
Passa, passa. Ja ets dins del Girona reservat. Amb Eduard Solà.
Si sou del Girona, aquest és el vostre espai. Si no ho sou, també, però no haureu estat mai tan feliços. Benvinguts al quart capítol de la tercera temporada del Girona Reservat, el podcast que fem cada 15 dies per parlar de l'actualitat d'un Girona que torna a ser cué, tot i que va estar a punt d'esgarrapar un punt al camp del Barça. L'equip millora i ara se li obre una fase del calendari on abans de la pròxima temporada haurà de jugar contra Oviedo, Getafe i Alavés. I avui tenim un convidat que no sé si veurà aquests partits, però que n'ha vist molts de partits del Girona, sobretot aquestes últimes temporades, i ha estat present també a gairebé tots els Girona Reservat de les dues primeres temporades. Josep Places Lites, el tècnic que s'acaba de jubilar i que les últimes temporades ha estat al nostre costat tant a les transmissions com al podcast. Lites, què tal? Benvingut a casa teva.
És a casa meva, t'ho has dit.
T'has jubilat? Has vist algun partit del Girona des que es va jubilar?
Doncs no. No he tingut l'oportunitat.
I obres? N'has vist?
Sí que vaig mirant, eh? Estic voltant pel món i déu-n'hi-do el que he mirat, eh? Sí.
El dia de l'Espanyol va ser l'últim que vas fer i en el següent primera victòria del Girona. I veus alguna relació que tu pleguessis i el Girona guanyés el primer partit?
Bé, hi ha la relació que jo amb l'Espanyol sempre tinc un molt bon rotllo. Vaig començar el 2010, evidentment, treballant a Barcelona fent l'Espanyol, seguint les transmissions, fent les transmissions de l'Espanyol, fins al 2014, que em vaig anar a Can Barça. I així fins al 2018... que ja que el Girona era primera divisió era incongruent que jo estigués treballant a Barcelona fent el Barça i tenia l'equip de casa.
Ja veus les diferències, Eloi, de la retirada de diverses feines. Tu et vas retirar amb 30 i pico, gairebé 40, no? I ell n'ha esperat a 60, vull dir,
63.
La feina entre periodista tècnic i futbolista.
Sí, és el problema de la feina que vaig triar, que dura molt poc i després has de seguir treballant. Jo encara ho vaig allargar una mica, però ja les cames no tiraven els 37-38, va ser.
Li t'has acostumat a fer connexions tota la teva vida? Veus més bona connexió ara entre l'equip, entre els jugadors, encara que no has vist cap partit, però segurament n'has sentit a parlar o has llegit o
segur
que has sentit alguna transmissió.
La sorpresa ha estat que trobar-me aquí a l'Eloi, perquè m'hauria agradat trobar-me amb la Susi, no? Perquè la Susi d'entrada ho critica tot. O sigui, ja portàvem tres partits i tres jornades i ja s'estava carregant, no a Mitchell, però sí com jugava i tot plegat.
Jo més diplomàtic, eh?
Sí, la veritat, perquè...
És més rajadora, ella, entre cometes.
Sí, però la veritat és que, hòstia, els gironins sobretot són molt de la seva, de tocar els pebrots i dir, hòstia, ens anem a segona. Jo des que estic fent el Girona el 2018 cada any he anat escoltant el mateix missal i sempre dic, hòstia, esperem el mes de març a veure què passa.
El got mig buit, eh? Sempre?
Sí, sempre jo criticant-ho tot i com pot ser, inclús en allà les transmissions, quan fem les transmissions tenim un personatge entranyable que ens ve a cada transmissió que només entrar ja de lluny,
un
aficionat, que ja només entrar de lluny ja està criticant i va passant per cada un de la premsa, tots, o sigui, si són 25 en allà, a tothom li fot el rotllo. I que això és un desastre, i si ha de treure mocadors els treu, i tot plegat. Dius, bueno, si portem dos partits, que aquest home acaba de començar, que li han arribat els jugadors, que té això, que l'altre, hòstia, no podem esperar. I a Girona som així, i els catalans, vull dir, jo m'he trobat al camp del Barça, mut.
És molt cultural,
mut,
penso, sí.
Mut, I hòstia, tu te'n vas a Betis, te'n vas a Bilbao, te'n vagis a qualsevol lloc d'Espanya i allò és una festa constantment durant 90 minuts.
Per l'oi i per la dolent, també.
Sí, també,
quan apreten aquestes ciutats i aquests clubs, també apreten més dur del que apretem aquí, jo crec, els jurins.
Jo he vist amb la meva trajectòria una roda de premsa a Les Palmes, no recordo ara quin era l'entrenador, que vaig pensar, oi, però no t'has fotut, perquè els periodistes era un... I en plan d'aficionat suposo que també. Bé, tu has estat a fora, a Lorca, no?
A Lorca,
gran país, Lorca.
Sí, allà, una mica més de sang calenta, segur que la tenen allà, aquí, no? Però és el que deia... sí que ens costa veure les coses positives i segurament en aquest inici de temporada n'hi han hagut més negatives que no de bones, eh? Però, ostres, anem a veure els brots verds, que jo crec que si analitzem una mica realment l'evolució, la tendència, el partit de l'altre dia, crec que els podem trobar.
Hosti, mira, només una cosa.
No,
Mitchell,
sí,
el primer any...
Aquí perquè
per parlar jo, sí. Ja està, no? Mitchell, el primer any, el mes de... novembre, desembre, anàvem avall de tot.
I qüestionat, ell.
I qüestionat. I agafem i pugem a primera.
Sí.
Comença el segon any i el mes de desembre estàvem, fins que no va arribar el peron del Mundial, estàvem desahuciats totalment. Ja tothom, que ens anem a segona, ens anem a... vam acabar vuitens. Uh-huh. I per què no van guanyar el camp a Pamplona? Mm. Si guanyem, anem a Europa, no?
Acostuma a passar amb els equips de Mitchell, no? Que necessita un procés...
Clar, a l'any següent fa la bestiesa que fot. Mm. Que ara ja ens creiem que, bueno, anirem per Europa tot, a partir d'ara serà sempre, no? Sí. I dius, hòstia, sapiguem on estem, qui som, que hem de jugar entre els 13 i el 18.
Això també ens fa mal,
és la nostra lliga, aquesta, no pas voler anar a fer bestieses. És aquesta, bueno, és aquest el potencial que tenim i ja està.
Tu recordes algun partit en especial, Lites, de tots aquests que has fet amb les transmissions del Girona, allò que et quedi marcat, no només pel futbol, sinó pel desplaçament, pel algun viatge, a part del teu últim a Sant Sebastià, que vas pagar-ho tot?
No, n'hi ha molts. O sigui, jo, per exemple, el primer partit de Champions al camp del Paris Saint-Germain. Jo me'n recordo a les 6 del matí, tu i jo sortint aquí en el tren i jo recordo
que anava fent vídeos
i tot plegat. Allò ja va ser una festa, sempre ha estat una festa, perquè anar amb aquest home i amb en Xavi, la veritat és que és una festa constant, vull dir, no, en cap moment hi ha mal humor, hi ha col·laboració per part dels tres, som un equip, això sí que és un equip, això és una de les coses que jo quan feia el Barça era una altra cosa, o l'Espanyol, i quan vaig aterrar aquí, doncs és amiguetes i amiguetes, però des que t'aixeques fins que vas a dormir, no?
Però quan heu tardat a fer aquest equip? Segur que molts
gens,
anys
porteu... No, gens.
Jo ja
treballo d'aquí des de sempre, el que passa que anava...
Ell es refereix que a vegades fer equip costa.
Això volia, no? Intentar trobar la similitud, no? Que quan venen molta gent nova, com ha estat el cas del Girona, que han arribat bastant tard, això sí que és una veritat que el mercat s'ha retreçat força, no? Però que necessiten aquestes èpoques o aquests mesos d'adaptació de començar a haver-hi connexions entre uns i altres, no? I en aquest és el procés que jo crec. Però que està l'equip.
De moments bons, hòstia, quan anem a la Champions.
Sí,
va ser un espectacle. Quan pugem a Tenerife, tu que gairebé quedes tan vermell en allà que et sortien els ulls
perquè et sortien
de l'emoció que tenies en aquell moment, no? Que estàvem tots dos junts, en Xavi i Baix, en aquell moment que ja baixava. Tot plegat, hi ha moltes emocions, moltes, més amb el Girona que no pas amb l'Espanyol, que sempre ha estat un equip insípid, amb perdó. No, en la manera
això,
de jugar,
ho
la manera, no parlo ara del personal ni molt menys, perquè hi ha gent que me l'estimo molt, però sí que la manera de jugar era empat, 0-1, 1-1 i avorridillo de pebrots. El Barça bé, perquè estàs a Europa, estàs fent, ets a dalt de tot. Però, hòstia, nosaltres som un reducte, no? És la petita Gàlia, no? Girona, és allò que tots plegats som un reducte i per això m'emprenya això de la gent, no? Que dius, hòstia, no hi som.
Hem parlat de connexions, que n'havies fet moltes, hem parlat de les connexions amb l'equip del Girona, fem una connexió. Les que veuries en Xavi Soler. Xavi, què tal?
Bé, has vist que sona...
Hòstia, funciona.
Elites, com ha millorat això.
El tant.
Avui les meves cabòries passen per un nom propi, que és el de Mitchell, perquè ens ha passat una miqueta desapercebut, tot i que segur que ho heu llegit i segur que ho heu vist, que l'altre dia, al camp del Barça, Mitchell va dirigir el seu partit número 190 amb el Girona. I això suposa un rècord, perquè és l'entrenador, es converteix en l'entrenador que ha entrenat més partits amb el futbol professional amb el Girona, superant a Pablo Machín, que en tenia 189. És veritat que no és l'entrenador que ha entrenat més partits amb el Girona, encara ha de superar a Emilio del Deco i Alfons Muñoz, però aquests dos entrenadors, que són de dècades dels 50, 60, 70, 80 i fins i tot 90, van entrenar en categories no professionals, com són tercera divisió, fins i tot preferent va entrenar a mitja temporada Alfons Muñoz. Crec que entre el públic ningú dubta que Mitchell és el millor entrenador de la història del Girona. Aquí podríem debatre molt i segurament hi haurà debats entre Mitchell i Machín. Si mirem les dades, és veritat que el percentatge de victòries de Machín és un tant superior, un pèl superior al de victòries de Mitchell. Què passa? Que Mitchell ha entrenat 4 temporades a primera divisió i una segona, i just al revés ho va fer Pablo Machín. 4 temporades de segona i una primera. Els partits de primera divisió, evidentment, van més cars. Si mirem tots els resultats, que Déu-n'hi-do ha sigut la feinada de Mitchell a la primera divisió, ha sumat 177 dels 369 punts possibles a primera fins ara. Això és un 48% dels punts, cosa que em sembla que per ser el Girona hauríem de dir que és una barbaritat, és una passada. Què passa? Que és veritat que hi ha una temporada, que va ser la 23-24, on, ja ho sabeu, amb 81 punts, tercer classificat, va sumar-ne molt. Nota negativa, i per pensar a veure què passa, en l'últim any i 3 mesos, la temporada passada i aquests 3 mesos d'aquesta temporada, Mitchell ha guanyat un 33% dels punts possibles. Perquè ens fem una idea, amb una lliga normal de 38 jornades, un 33% dels punts serien 38 punts. I no te salves. El balanç de l'últim any i 3 mesos, 12 victòries, 11 empats i 24 derrotes. És molt dolent comparat amb tota la trajectòria de Mitchell, que està a pocs partits de superar ja Alfons Muñoz, i jo crec que si continua una temporada més ja serà l'entrenador, sens dubte, amb més partits de la història del Girona.
Sí, crec que és indubtable, que consideri a tothom que Mitchell ha marcat una època i la seguirà marcant, no? No per tots aquests punts que també que ha aconseguit, tot el tema estadístic, sinó perquè ha aconseguit fer disfrutar a la totalitat, crec, de l'afició del Girona, amb una manera de jugar molt característica, amb una idea de joc molt i molt atractiva, i bé, jo coincideixo que és el millor entrenador de la història del club.
Jo volia fer una pregunta a l'Oi, tu en tens més que jo. Jo vaig plegar 16 anys a jugar a futbol. El que està passant físicament, la factura físicament que està passant els jugadors actualment, ja no actualment, ja parlem de l'any passat, que va haver un moment que em sembla que eren 11, Eduard, més o menys.
11 partits sense guanyar, sí.
I quants lesionats?
Va haver-hi partits amb més d'11, fins i tot que diria sí? Que 12 va ser el rècord. Sí.
No em vull fotre ningú. Hi ha algun problema amb el preparador físic? Quin problema hi ha quan un club té tants de problemes físicament?
Mira, és un tema que és molt important, perquè el Girona és veritat que està encadenant lesions rere lesions. No crec que sigui un problema de models d'entrenaments ni de preparadors físics ni gespes, sobretot perquè estem en un moment del futbol que ha canviat tant, ha evolucionat tant, que està tot tan estudiat. Cada jugador porta el seu GPS que et mereix fins i tot fins al mínim detall, però jo, sense estar evidentment en el dia a dia i en l'interior, no? Crec que pot ser algo molt important l'estat mental del jugador. El Girona porta, com repassàvem ara amb estadístiques, des de la temporada passada, final de temporada, amb uns nivells de pressió i d'estrès mental que és molt i molt alt, i han quedat aquest inici de temporada igual. Fixeu-vos que ja no només els jugadors, l'altre dia ho escoltava, algú ho deia, fins i tot en Mitchell va tenir un problema de salut per un tema de segurament de tota la pressió d'estrès. Quique Cárcel va haver també de posposar la roda de premsa del mercat. Imagineu-vos, doncs, els jugadors que bé, que no es senten amb la pressió dels mals resultats, la pressió externa que sempre arriba, la que es posa un mateix de veure que les coses no estan sortint. Molts jugadors coincidirem que no han estat a l'alçada del que s'esperava d'ells, i això provoca un estrès que el cos també ho nota i pateix i té més risc de lesió. Per tant, segur que no és només això, però segur que hi pot afectar.
Vols preguntar alguna cosa més?
No,
aprofita.
No, feia il·lusió poder parlar d'aquest tema també, perquè és una cosa que està en boca de tothom, no? Que està passant, però esclar, la gent diu bestieses, o sigui, carreguen contra el preparador físic, com en el seu moment estan carregant contra Quique Cárcel perquè no s'ha gastat els 30 milions, sí, no? De dòlars o d'euros.
Però si t'hi fixes també, comparat amb el Barça també, quantes lesions tenen, no? Sí, o sigui, és veritat que ells tenen molt més
recursos,
molta més càrrega i càrrega de partits, no? Que també això hi afecta molt, tot i que són jugadors que estan perfectament acostumats a jugar cada 3-4 dies, no? Però que és algo bastant generalitzat, s'està portant el futbol a un límit tan exigent pel futbolista que encara que cada dia estiguin més preparats, el cos a vegades diu prou.
Perquè físicament ara, tal com us preparen, es prepara més per a partir de la segona, diguéssim, volta, que no pas a la
pics,
primera.
No?
Bueno, ha, com funciona,
sí,
això?
Sí, està totalment estudiat. Hi ha setmanes que, clar, quan comences a saber, hi ha parada de seleccions aquí, hi ha, a vegades hi ha més càrrega per poder assolir l'estat òptim, però pràcticament els preparadors físics tenen tot l'any ja estructurat una mica amb les càrregues que hi han d'haver-hi, no? Però després, clar, tot se'n va per l'aire quan coincideix que tens 8 o 9 lesions com actualment al Girona. Aquí has de vigilar moltíssim.
Sí, sí, fas Liga, Copa i Champions.
Clar, aquí
has... a més, no?
Sí, sí,
i això
aquí...
ho has de preparar molt bé.
I aquí has de baixar molt la càrrega perquè dius, és que si em cau algú més no tinc per fer l'equip al cap de setmana, no? I això condiciona molt el dia a dia.
Ara en Xavi i Eloi parlava dels dos referents, sobretot en aquest futbol modern de Mitchell i Machín. Tu no has tingut Mitchell,
no
t'has entrenat, t'hagués agradat que t'hagués entrenat?
M'hauria encantat, sí, he tingut sort de conèixer-lo, de compartir estones amb ell. Em meravella la passió amb la que viu el futbol, com parla. M'agrada com s'ha integrat al club, a la ciutat, des del primer dia volent-ho fer. Per tant, sí, segur que m'hauria agradat moltíssim de poder-lo tenir com a entrenador. Vaig arribar massa aviat. També, sobretot, perquè hosti, jo em considero que era molt exigent a mi mateix, no? I ell sap portar fins al límit el futbolista. A vegades ja ho ha reconegut fins i tot ell un punt massa.
Sobretot a la banda, amb aquests crits, no? Que va dir que volia intentar. Machín, era que sí que l'has tingut. Era diferent, no?
Era diferent en el tracte, possiblement un punt més guardant les distàncies, i era diferent sobretot una mica en la manera d'entendre el joc, no? Ell era, sí que tenia una manera de veure el futbol també molt concreta, segurament molt anant a buscar el resultat, no? Resultadista, perquè sabia que allò li funcionava, i no amb aquest, com ho definiríem, romanticisme que té Mitchell, que tot i les coses no sortir bé, tot i els resultats no acabar d'arribar, ell segueix amb la seva manera d'entendre el futbol, no? I varia poc. Sí que és veritat, que s'ha adaptat una mica, perquè a vegades ho has de fer pels jugadors que tens, per l'estat, parlàvem abans, l'estat mental, l'estat de pressió que té el teu futbolista, la poca confiança que té, t'has d'adaptar una mica, jugar més pràctic i així, no? Però crec que sí que són models realment diferents.
M'ho he apuntat, tu al Girona has tingut Raúl Lagné, Rubi, Ricardo Rodríguez, vas tenir Oriol Alsina a Llagostera. Suposo que tots els entrenadors et marquen, no? És una manera de continuar la teva trajectòria, que cadascú
tots et marquen, sí, cap a bé i cap a dolent. Segur que tots et deixen coses positives, i n'hi ha d'altres que, bueno, que no encaixen amb la teva manera de ser o amb la teva manera d'entendre el futbol. Jo, un dels entrenadors que més em va marcar, el nombraves, va ser Rubi, també, que trobo moltes similituds amb Mitchell, també, un entrenador exigent, molt metòdic, intentant controlar tots els detalls, amb una filosofia de joc de també de ser molt protagonista de la pilota, i també una persona amb un tracte molt proper amb el jugador, exigent, però en el mateix moment, que crec que és molt i molt necessari, també amb aquest, no sé si dir sentiment paternal, no? De quan necessita el jugador també saber-lo abraçar i no sempre estar exigint-li més rendiment.
Tu, que has fet el Barça i l'Espanyol, també l'hites, algun entrenador, és veritat que tampoc tens tant de contacte amb ells, algun entrenador que recordis? Sempre expliques anècdotes de Javier Aguirre, no? quan anava amb l'Espanyol.
Veig que era impressionant, perquè jo vinc dels anys 60, on el món del futbol era gairebé d'ignorants, no? Era, o sigui, no sabies ni llegir ni escriure, però eres un bon futbolista, no? I el mateix passava amb els entrenadors. I el dia que estàs acostumat a veure rodes de premsa i sempre el mateix, el míster i això, sempre és el mateix vocabulari, i et trobes un senyor, un dia que vaig volar amb ell, assentats, em comences a parlar que la seva...
Javier Aguirre.
Sí, Javier Aguirre, no? Que la seva mare era cantant d'òpera, que ell la música clàssica l'encanta. O sigui, una cosa és el Javier Aguirre...
Que... Perdó, només un parèntesi. Ara quan dic cantar d'òpera m'he imaginat en Xevi fent...
Ja pot ser, Xevi. No. Però em vaig quedar allò molt sorprès perquè Aguirre era el del whisky, tot, del cachondeo en la roda de premsa, això o l'altre, i després quan estàs parlant amb ell, realment dius, joder, aquí hi ha una persona com cal, no? I, bueno, el que volia dir dels anys 60 també, que recordo d'una mica, bueno, soc del 62, però vull dir, la meva època, vaig al primer que he explicat una mica, no?, de la gent en el camp, no? Abans estàvem acostumats a que aquí estomacava tres cops de colze i deixava el davanter centre estomacat a terra, era molt ben parit, el que feia dos gols també, però no en sabies ni un ral de jugar al futbol que esteu jugant. O sigui, vosaltres ja gairebé sou com aquests de la MotoGP, no?, que esteu estudiant el giravolta, si el puc agafar 150, això, si puja això. El futbol ha canviat tant que nosaltres, la meva època, només anem a l'estomacada o al fer el gol, però hòstia, el vostre és intel·ligència total actualment. O sigui, cada vegada hi ha més nivell cultural inclús de segons quins jugadors. No? Vull dir, perquè a tu et diuen, hòstia, si puja aquest, a tu has baixat de fer això, això o l'altre, tot el partit estàs pensant el que has de fer, no?
Sí, el que dèiem, cada cop més estudiat tot, hi ha el propi jugador, l'anàlisi que es fa d'un mateix, i també més inversió en un cos tècnic més ampli, que pugui analitzar el rival, les maneres per fer-li mal en el partit següent, no? Tot molt estructurat, eh? A mi potser personalment diria que fins i tot un punt massa, eh? M'agradava més aquest futbol de més imprevist.
D'estomacar.
Bueno, no tant d'estomacar, perquè jo no era d'aquest perfil, però ja. de que fluís una mica més tot, no? També sí. Hi ha acompanyat el tema del bar, tot molt més parat, però, bueno, és l'actualitat i la nova realitat.
O sigui, falta una mica d'imaginació en el futbol actualment.
A mi...
De deixar-se anar.
Ho trobo a faltar, sí, val. Sí. Una mica més.
Ja tenim el titular, és que necessitava el titular al Solà per poder fer el titular quan pengia el podcast.
Abans d'acabar us volia fer una pregunta. Us agradaria que Michel, no sé, o si no hi doneu importància o no, que fos l'entrenador amb més partits de la història del Girona? En Xavi ha dit que en portava 190, crec que està a 31 de Emilio Alcoa.
Sí, ho dius bé.
Per això vol dir que queden 29 partits de Lliga, ho dic bé, un de Copa segur, 30, i per tant hi quedarien dos més de Copa, perquè no té contracte encara per la temporada que ve, això ja en parlarem un altre Girona Reservat. Us agradaria Eloi Lites Xevi que ho fos, o no té cap mena d'importància?
Crec que ell ja serà quan marxi, perquè evidentment algun dia li tocarà, crec que ja serà recordat, eh? Seria bonic sobretot per ell, no? Per ser l'entrenador com dèiem, que ha marcat una època, que ha aconseguit encara enganxar molt més i fer de que els gironins i gironines siguin de l'equip de la seva ciutat, i sobretot també per tocar el cel jugant la màxima competició europea, com va ser aconseguir jugar la Champions, que ni els més optimistes ho hauríem imaginat.
S'ho mereix totalment, no? O sigui que, vaja, ho ha demostrat des que va arribar. Una persona que te la trobes pel carrer, s'atura, parla amb tu, pot tenir la mala hòstia que podem tenir tots en cert moment, que si t'atura algú, i t'hi impressa això o l'altre punt, però sempre és una persona que és superagradable, i s'ho mereix, i la ciutat també es mereix donar-li un reconeixement a aquest home per tot el que ha fet ja a la ciutat, perquè tu te'n vas i tu te'n et diu, hòstia, parla català, vagis on vagis, no? O sigui, els hi sobta molt, no? I això ha fet molt per la ciutat també. El club, no sé el que farà, perquè el club encara estic esperant que em donin la samarreta. Des del 2017 no han tingut pobres de donar-me una samarreta. És molt greu això, eh? L'altre dia em van dir, t'ha fet un homenatge al club? Dic, sí, em sembla que m'han enviat un WhatsApp, em van dir que vagi bé.
Saludació, Xavi.
Que teniu algun dubte que no serà entrenador amb més partits? És que no, jo no tinc cap dubte, però si no és aquest any serà el que ve, però no tinc cap dubte que Michel serà l'entrenador amb més partits dirigits al Girona, i és més, que trigarà moltíssim algú a superar-lo, si és que mai se supera.
I tant.
I encara us vull fer una altra pregunta ja per acabar, més d'actualitat. Oviedo, Getafe i Alavés abans de la pròxima temporada. Abans de la pròxima aturada, perdó.
Doncs ha arribat el moment.
7 de 9?
9 de 9.
Firmat.
9 de 9, no?
Sí, 9 de 9, sí, evidentment, però 7 de 9...
Estem en fase cap a dalt, ara, no?
Sí.
Bueno, la... Jo vaig veure la mitja part només, perquè tenia un casament i vaig veure una mica el partit.
La tendència és bona i sembla contradictori, sí, no? Que, que després de perdre un partit hagi estat una derrota positiva, però és que les sensacions van ser molt bones i que si aconsegueix el Girona mantenir aquesta tendència, la manera de jugar, la fluidesa, el Girona guanyarà, i guanyarà molt segur.
Ens falta, sobretot, el problema que fa dues temporades que arrosseguem molt, que és que quan ens fan un gol, ajupim el cap totalment i ens costa, i això és el que ens ha passat al començament de la temporada. Ens han arribat a fer 4 gols a casa, un equip que diries que mai ens ho faria, no? I crec que si això ja, el de dissabte passat, comença a ser el canvi de mentalitat que ja venia del partit anterior, hòstia, això anem a 9 de 9, tranquil·lament.
Xavi... 9 de 9 i d'aquí 3 setmanes m'ho recordeu.
I d'aquí 3 setmanes abans farem la pròxima edició del Girona Reservat. Lites, gràcies per haver vingut, el que és casa teva encara.
Quan vulguis, saps que sempre que tinguis algú que no et ve, ja saps que em pots trucar, ja vindré aquí a passar l'estona.
Et trucaré i estàs mirant algunes obres. Mira, a Barcelona tenen més sort que no pas aquí, perquè van a mirar les obres del Camp Nou.
Sí, m'ho van dir l'altre dia, perquè no vaig aquí.
Vaig veure un vídeo, sí, vaig veure un vídeo. Eloi, fins la pròxima.
Gràcies.
Adéu.
Un petó. Adéu, Xavi.
Adéu.
Has esgotat el temps del Girona Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.